A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 39 minuts, estem en fase 3 per poques hores, o almenys això diuen, entrarem en la nova normalitat, en aquesta nova normalitat que tampoc ens porta una vida tan normal com la que teníem, però en qualsevol cas que ha patat alguna cosa. Ah, és igual. Ah, els porticons. Ah, no passa res. És la nova normalitat. I la nostra roda de portaveus també arriba al seu final, saludant el portaveu de Sitges Grup Independent, el regidor, que és a la vegada regidor de Salut, el regidor d'Ensenyament, el regidor d'Educació, per tant, Déu-n'hi-do, el regidor de Festes, perquè com si no n'hi havia prou amb tot això, també hi ha les festes pendents per aquí, o sigui que ha tingut, per descomptat, uns mesos més que entretinguts, David Martínez, perquè és també el regidor del comitè. David Martínez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Això comença a acabar-se, eh?
Sí, això sembla que ja comença a acabar-se. I bé, la veritat és que bueno, sense perdre de vista que encara no hem sortit del tot, no? I encara estem immersos en la pandèmia, doncs bé, demanar responsabilitat, però sí que és veritat que sembla que les coses es vagin aclarint una miqueta més, no?
Com heu viscut aquests mesos? I com creieu...
No passa res.
El teletreball, la vida domèstica, tot això també és de, no és tan fàcil de gestionar com sembla, no passa res, només faltaria, regidor. Només faltaria. Deia, com valoreu aquests tres mesos des del punt de vista de la gestió, ja que ha estat també un dels temes més habituals, més recurrents en el debat polític d'aquests dies?
Doncs jo el valoro molt positivament. Penso que ningú estava preparat per el que ens ha passat. No s'havia viscut una situació semblant des de feia molts i molts anys. Per tant, jo crec que hem reaccionat força bé. Aprofito per agrair la tasca de tots els meus companys de govern, de l'Ajuntament, també regidors, i a més del comitè, evidentment, que ha fet una feinada molt, molt important. I dir, doncs, que crec que hem treballat molt bé. De fet, et puc dir que abans del dia de l'estat d'alarma, diguem-ne, del decret d'estat d'alarma, el comitè ja es va crear, va ser una petició que es va fer des de gerència, el gerent, i durant aquest temps dic que ens han estat trucant municipis d'altres municipis per saber com estàvem gestionant nosaltres des de Sitges la pandèmia. I molts d'aquests municipis han copiat la manera de treballar de l'Ajuntament de Sitges. I el comitè només estava... Hi havia un regidor, que era el regidor de Salut, que era jo, i en aquest cas el que es feia era coordinar la resta de regidories amb el comitè, i el que s'ha fet és... Vam començar a treballar en quant a protocols, en quant a mesures que s'havien d'anar aplicant quan anaven sortint els famosos BOEs els diumenges a la tarda-nit, no?, que deixaven doncs, molt de marge de maniobra, diguem-ne, als municipis, no ens ho han posat fàcil. I la veritat és que jo crec que la feina que hem fet sempre es pot fer millor, evidentment, però en una situació excepcional com la que hem viscut, jo crec que la nota, com que et dic, que sempre es pot fer millor, el sobresaliente no, però sí que un notable jo crec que el podríem tenir.
Ara que es pot començar a reflexionar una mica sobre la gestió de tot plegat, i quan parlàveu, òbviament, dels protocols que s'han hagut de seguir, la protocolarització, per dir-ho així, de la vida quotidiana, segurament aquests darrers dies sobre la taula s'han posat, perquè hi ha diferents col·lectius que també ho han posat davant de la realitat del carrer, per un costat la norma o protocol, per un altre costat algunes de les imatges que s'han vist. Per exemple,
sí,
alguns establiments queixosos que d'alguna manera ha vingut la policia, els he dit que no podien fer determinades coses, i en canvi al carrer se n'han vist determinades altres. alguns mestres o professors que diuen, home, no hem pogut fer ni al final de curs per mort de la seguretat i per mort de mantenir tot això, i resulta que al carrer hem vist determinades imatges que en fi, que vulnerarien tots aquests protocols que d'una forma tan ferma s'han aplicat en determinats àmbits. Això suposo que també està en la taula del comitè, i no sé si forma part allò d'aquelles coses que són, no sé si dir, difícils de controlar o què.
Sí, aviam, l'equilibri és molt complicat. O sigui, hi ha coses que es poden controlar, com bé dius, doncs, bueno, tot el tema de les escoles, tot el que depengui de nosaltres es pot controlar. El que no depèn de nosaltres i que depèn de la responsabilitat personal de cadascú ja és més complicat. I jo puc entendre, doncs, que des de l'administració es demani que s'apliquin una sèrie de normatives i una sèrie de protocols que són farragosos en molts casos, perquè, bueno, per el que deia abans, no? Perquè mai ens havíem trobat en una situació així, i bueno, en el cas que em toca a mi, doncs, bueno, doncs igual arribar un nen amb mascareta a l'escola, veure la seva professora amb mascareta, posar-se bueno, la temperatura, doncs això és molt complicat i és molt farragós, i a més és, vull dir que costa de veure, no? I que després, per un altre costat, doncs, bueno, la gent doncs, fa el que fa, no... El que dèiem una mica abans, no? Al final jo penso que sí, estem arribant a la nova normalitat, però encara estem en un període que poden passar moltes coses. Ara sembla que tot va molt ràpid i que va molt bé, però qui et diu que d'aquí un mes, dos, hem de tornar enrere perquè la gent no s'ha comportat com s'havia de comportar. I després, un altre tema que també has dit i que també és complicat és això, no? Vull dir, fer complir la normativa, i és veritat que a vegades trobar aquesta flexibilitat per permetre certes coses o no fa que si vols ser molt, molt dràstic o dràstic, diguem-ne, doncs potser perds de vista doncs, que també hi ha col·lectius o hi ha gent doncs, que potser podria fer aquella activitat controlada i sense cap mena de problema, diguem-ne. No?
Us ho pregunto per si d'alguna manera el regidor reconeix que hi ha o hi ha hagut determinades situacions que poden haver creat greuges comparatius.
Bueno, pot ser, però si realment ha estat així, no ha estat, evidentment, a consciència, sinó que ha estat perquè, potser per fer que es complís la normativa, per por a que el fet de poder deixar fer segons quines activitats provoqués o comportés un risc per la salut de la gent que assistís en aquell esdeveniment o en aquell acte, però sempre poden haver-hi aquestes dicotomies, diguem-ne, però no, evidentment que no ha estat ni volent, faltaria més, des de l'Ajuntament de Sitges i el Govern el que volem és que es reactivi tot i donar oportunitats a tothom.
Anem a posar alguns exemples que ens poden servir per analitzar el que ha passat i sobretot per projectar-nos sobre el que pot passar. Per exemple, el Corpus pot ser un bon punt de partida per desenvolupar la Festa Major?
Sí, pot ser un bon punt de partida per desenvolupar la Festa Major. La veritat és que jo estic molt orgullós de la comissió, estic molt orgullós dels meus companys de regidoria i de la feina que s'ha fet. I fins fa 4 dies no teníem Corpus. De fet, no hem tingut Corpus de la manera que nosaltres el celebrem i el coneixem, però evidentment tot s'ha treballat molt bé i hem pogut gaudir d'un Corpus com Déu mana, no? I bueno, jo crec que és un Corpus de Déu en la situació excepcional en què ens trobem. I és evident que el Corpus marca una mica, no? No la línia a seguir, perquè d'aquí 2 mesos encara queden molts dies i poden passar moltes coses i potser doncs, bueno, les circumstàncies permeten que es faci la Festa Major o no, però bueno, sí que és important saber que en cas de que la Festa Major no es pugui fer com tots la coneixem, doncs hi ha altres vies perquè la gent de Sitges doncs, pugui gaudir-la d'una altra manera. No?
Us ho plantejo d'una... Vaja, a partir d'una reflexió, perquè evidentment no tindrem aquí el titular del regidor, no? No es farà o es farà o no sé què.
No.
Però suposo que no cal ser cap doctor honoris causa per entendre que alguns dels actes multitudinaris de la Festa Major és bastant difícil contemplar que es puguin fer.
Sí, bueno, jo ara el que sí que puc dir, perquè això és el que tenim sobre la taula, que estem conjuntament amb la comissió treballant. Ara, la setmana vinent, a finals del dia 26, tenim una reunió amb la comissió, a la qual doncs, bueno, ens plantejarà un pla B, per dir. El pla ja el tenim, clar, quin és? Però un pla B, i és evident doncs, que bé, d'aquí a l'agost, el 23 d'agost, doncs, poden passar moltes coses, però és cert que d'aquí al 23 d'agost s'hauran doncs, de complir una sèrie de mesures que quedaran de moment perennes fins que ens diguin que no cal i que serà quan surti una vacuna, no? Quan hi hagi una vacuna, no? Que és la de portar mascaretes, la de rentar-se les mans i la de mantenir la distància de seguretat. Per tant, si aquestes premisses doncs, segueixen, caldrà valorar ben bé què es fa. També comento que des de la Generalitat també s'està treballant des de Salut un protocol per festes majors, que jo crec que com a municipi, no nosaltres, sinó tots els municipis, ens aniria molt bé que aquest protocol sortís a la llum, perquè també ens marcaria una mica quin camí hem de seguir, perquè al final és el que et deia abans. Han estat sortint moltes normatives que han estat molt genèriques i al final els municipis som qui hem de prendre la decisió de fer una cosa o fer-ne una altra amb tot el que comporta. No?
Obligadament, és clar, us hem de preguntar sobre si hi ha algun aspecte d'aquest corpus que quan el regidor ho va veure va dir...
Bé, ja sé per on vas. Ja sé per on vas. Bueno, jo ja vaig dir i vaig assumir, si cal, la meva part de responsabilitat, diguem-ne. Entenc que va ser un moment puntual, just quan el senyor rector va sortir fora de l'església amb la custòdia i va ser quan els grellers van tocar, que la gent va acumular darrere d'unes tanques. Bé, cert és que això ens pot també marcar una mica què pot passar no? Més endavant, en el futur, en altres festes molt sentides per nosaltres com la Festa Major. Sí que és veritat que també vull dir que la imatge... Allà hi haurien d'haver unes 50 o 60 persones, més o menys. Hi ha gent que hi havia allà que la conec, perquè m'ha dit que jo estava allà, no? Ja, veient el rebombori i les xarxes. I també és cert que si s'amplia la imatge, doncs molta gent de la que hi ha allà sí que és veritat que portava mascareta. Ara, s'hauria pogut fer d'una altra manera? Doncs probablement s'hauria pogut fer d'una altra manera, però també era el primer acte que es feia després de 3 mesos de tothom estar tancat a casa i així una mica més, diguem-ne, més nostre, no? I llavors, doncs, bueno, de tot se l'ha d'aprendre i del corpus n'hem après.
Us ho pregunto així perquè és fàcil, és clar, perquè forma part de la condició humana. Ens imaginem els actes de corpus o els de festa major i a veure qui, vaja, en fi, qui ho mira a una certa distància d'una determinada manera i com s'hi accedeix i com no sé què. O sigui, és un trencaclosques tan complex que segurament, vaja, en fi, no sé si on pot arribar a gaudir d'alguna cosa. Sí, per arribar a gaudir-la ha de passar per tot un rosari de limitacions i de instruccions que arriba un moment que en fi, que poden més que qualsevol gaudi a vegades, no?
Sí, sí. Bueno, jo penso que al final, i parlant de Festa Major en aquest cas, tant la comissió com nosaltres, vull dir, entenem que la Festa Major, si no es pot fer segons de quines maneres, doncs, potser no, més val que no es faci, no? Però no estem en aquest moment estem treballant per fer-la, ja et dic, farem una reunió properament en la qual se'ns exposarà un altre plantejament diferent al de la Festa Major normal per tenir un pla B per, en el cas que s'hagi de fer així i jo entenc que cap al mes de juliol doncs ja direm què és el que tenim en ment a fer.
Anem a les platges perquè aquest cap de setmana, que serà el primer cap de setmana d'estiu, serà un cap de setmana de sol, els barcelonins ja poden venir de fa dies, bé, els barcelonins i qui vulgui. Per Sant Joan les platges estaran tancades, però el que no sé si està per veure o no, o per acabar de definir, és com es regularà l'accés a les platges, l'estada a les platges, tenint en compte les experiències que hem viscut, en aquest cas sense anar més lluny perquè està la més mediàtica, sens dubte Barcelona, amb algunes de les seves platges que van haver de ser tancades per un excés de fonament. Hi ha més o menys des del punt de vista de l'Ajuntament i del comitè un plantejament fet ja de cara a això?
Bé, jo aquí vull dir que el meu company Guillem Escolar ha treballat molt bé aquest tema. Cert és que hi ha una sèrie de mesures que estan pendents d'aplicar-se. També dic que s'està treballant per contractar, sembla que són 33 o 35 persones que faran com d'informadors o d'agents cívics de platges, que aniran també controlant l'aforament amb una aplicació que també hi haurà per saber en tot moment quin és l'aforament de cada platja. I evidentment és el que dèiem també una mica abans, no? I al final és la apel·lar a la responsabilitat de cadascú i que cadascú sigui responsable dels seus actes i bueno, intentar doncs, que per part de l'Ajuntament es posaran les mesures necessàries, però també és veritat que la gent, en aquest cas, doncs, ens ha d'ajudar.
Les mesures quines poden ser, regidor? Perquè apel·lar a la responsabilitat, diguem-ne, que el missatge genèric tothom ho sap, però és a dir, quan arribi a la platja hi haurà alguna indicació?
Els informadors, que aquests informadors tindran una aplicació que sabran en tot moment, estaran distribuïts per les diferents platges de Sitges, hi haurà cartelleria a l'accés de les platges, bueno, hi haurà també... A veure, les minquetes també tindran un control que ja tenen també establert un protocol. Bueno, jo crec que hi haurà megafonia. Vull dir, les eines que nosaltres com a Ajuntament, en aquest cas, i com a regidoria de platges, doncs, pot aportar, doncs s'aportaran. No? I en principi, doncs, aquestes seran les mesures. No farem quadricular els espais, perquè no, sinó que... Però sí controlar l'aforament en la mesura...
Creieu que n'hi haurà prou? Vist el que s'ha vist a Barcelona i vist com acostumen a ser els estius a Sitges, vaja, i no cal ni dir, després d'un confinament en què tothom ha estat tancat a les parets de casa seva i vindrà el sol i vindrà el bon temps.
Doncs espero que sí, Vicenç. Si no, nosaltres posarem tots els mitjans a la nostra abast per poder fer que es compleixin aquestes mesures, no? D'aforament.
Tot no es pot controlar?
Tot és molt difícil de controlar. És molt difícil de controlar i ara si estigués aquí el meu company Guillem et diries que tenim un litoral amb moltes platges, tenim 19 platges, 12 que seran... Clar, i és difícil controlar-ho, no? Però bueno, tot el que estigui a les nostres mans ens hi posarem i evidentment intentant que trobar la millor solució perquè sí que es pugui controlar.
Anem pels parcs infantils, que molts pares i mares pensen algun dia... s'aixecaran aquestes cintes i podrem fer alguna cosa o perquè com sap el regidor i com és del coneixement comú, és clar, més d'un pare i més d'una criatura no ha pogut més, perquè és clar, això també és difícil de contenir quan hi ha tanta il·lusió, no? És clar, això depèn de l'Ajuntament també.
Sí. Jo ahir justament amb una conversa que vaig tenir amb el meu company i regidor de Serveis Urbans, el senyor Monasterio, vam parlar d'aquest tema, no en concret, però sí que vam parlar del Jardins de Terramar. I bueno, jo entenc, ara parlarem, entenc que un cop s'aixequi l'estat d'alarma, els obrirem. Però també hem de ser curosos perquè s'han d'obrir una sèrie de condicions, perquè els parcs infantils, recordem que s'han de prendre també les mesures d'higiene i de distanciament, val? Perquè s'ha de fer i s'ha de fer tot arreu. Per tant, també estem estudiant a veure com podem obrir, optimitzant que aquestes mesures funcionin. I és molt complicat perquè ja m'explicaràs. Nens dins un parc infantil, doncs, evidentment, que mantenir les distàncies de seguretat doncs és molt complicat.
I ja no dic els jardins de Terramar que les pots mantenir. Ara els gronxadors, jo què sé, els gronxadors de Sant Sebastià.
Clar, és molt difícil.
En fi, perquè... on ens col·loquem tots perquè tots puguem gaudir i ningú...
Però bueno, que està previst obrir-los
sí?
I els obrirem tan aviat com puguem, sí. Sí.
Quin final de curs, eh?
Doncs sí, quin final i quin inici, perquè... A mi realment em sap molt de greu que hagi anat tot com ha anat i que els nens no s'hagin pogut despedir. Bueno, les meves filles es van despedir ahir dels seus professors per telemàticament.
Sí.
I bé, és molt trist doncs, no poder estar al centre educatiu i abraçar-se al professor, a la professora... i despedir-se com Déu mana. I sobretot els nens, doncs, bueno, doncs, els nens de primària que estan fent sisè, que ja fan el canvi a l'institut, els nens que deixen la llar d'infants que passen a l'escola. Doncs bueno, sí, ha estat un any en aquest sentit, un final de curs trist, però bé, al final jo crec que ens hem hagut d'adaptar a la situació i no es podia fer d'una altra manera, Vicenç. Per tant, doncs, i ara doncs, preparant el curs, l'inici de curs 2021-2022.
De moment, el que se sap segur és que és el 12 de setembre, no?
Diria que és el 12...
El 12 o...
El dia 12 o el dia 14, no sé si és un dia...
Potser és el 14, no?
Sí, bueno, sí, sí.
És a dir, la data sí que se sap, exacte.
Sí, la data se sap.
Tota la resta està per veure.
Sí, bueno, jo vaig estar escoltant el director general de Centres Públics i estan treballant amb Salut de la Generalitat i és cert que el mes vinent tenim una reunió a la qual també hi serà l'alcaldessa amb el conseller i suposo que hi haurà també la directora dels serveis territorials, algú més, doncs, bueno, també per treballar tot el que és el... i que ens expliquin doncs, quines seran les mesures, quines ràtios, com s'incorporaran i sobretot també per parlar dels espais. O sigui que, bueno, és una mica...
És que, esclar, ahir parlava el director general... Sempre els directors generals, els consellers, bé, això és habitual, eh? El discurs acostuma a ser el discurs de que tranquils, que tot s'arreglarà. Però és evident que suposo que des del punt de vista dels responsables municipals, els directors dels centres, els pares i mares, doncs no, això és una qüestió de càlcul. Si la ràtio és una ràtio determinada, o tens espais, o no et serveix per res que et diguin la ràtio, perquè no sabràs on col·locar la canalla.
Sí, totalment. De fet, ja estan tenint reunions amb les direccions dels centres per saber com utilitzar els seus espais i, a més, doncs, la reunió que tindrem és per veure quins espais municipals es poden posar a la base dels centres educatius, perquè molt probablement hi hagi centres que potser no puguin, tot i optimitzant espais, poder encabir-hi doncs, algun grup, no? Doncs bé, bueno, esperarem a veure quines realment són les
perquè, direccions que hi ha. Perquè hi ha molts espais municipals disponibles, regidor?
Home.
Tampoc, bueno, no sé jo si...
A veure, a nivell escolar el que fan és plantegen fer ús dels gimnasos i dels menjadors i després a nivell municipal doncs, plantegen fer usos dels centres cívics, de les biblioteques, de tots aquells espais doncs, que l'Ajuntament disposa i que podrien ser útils en aquest cas per fer-hi un curs lectiu, diguem-ne, no?
No sé si en el cas de les Sitges us en venen molts al cap, per això.
Bueno, no, jo el que ja et dic, centres cívics, biblioteca...
Sí, sí, esclar, però és a dir, la biblioteca és la que és, i no sé això, és, si les necessitats de les escoles... està clar.
És complicat. Per això dic que el que els municipis necessitem és que ens ajudin en aquest sentit, evidentment, a la comunitat educativa per endavant, però nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és ajudar-los i facilitar-los en tot el possible, doncs, que aquesta adaptació al nou curs, diguem-ne, pues, sigui el més fàcil possible per ells.
Fem dos apunts aquí. Un, a les obres de l'Escola Agnès, i un altre, les llars d'infants i com es gestionaran les coses a les llars d'infants.
Bueno, l'Escola Agnès, en principi, s'està treballant a bon ritme. Evidentment que el mes de setembre, i això la direcció del centre ja és conscient, no es començarà el curs, però sí que la intenció nostra és que el mes de gener es pugui començar el segon trimestre a la nova escola. Val? Pel que fa a les llars d'infants, doncs ara estem pendents de si obrim o no l'1 de juliol. Hi ha unes famílies que han demanat o han sol·licitat portar els seus fills a les llars i, per tant, doncs, molt probablement, si no passa res, doncs, obrirem. Estem per obrir. A més, també les educadores han d'incorporar-se per també preparar el curs següent. Doncs, bueno, i en aquest cas, també com va passar amb el tema de les línies, també hem estat molt en contacte amb tots els municipis de la comarca i finalment cada municipi ha pres la seva pròpia decisió. Per exemple, Sant Pere de Ribes doncs, no ha obert. Hi ha municipis, doncs, cada municipi pres la decisió que creu més convenient en funció de la demanda i de les seves diguem-ne, necessitats o opcions i nosaltres, en principi, si tot va bé, l'1 de juliol obrirem les llars.
I de cara al proper curs?
Doncs una mica igual, també esperant també que ens diguin quines seran les ràtios que hauran de tenir les aules, no? però sí, sí, obrirem també el mes de setembre, també complint amb totes les mesures de seguretat establertes, i això, doncs, les llars ja ho treballaran perquè tots els nens puguin accedir a les llars amb tota seguretat. I suposo que farem ja, bueno, farem reunions per saber com serà aquest retorn, no, a les llars.
En el seu dia va ser un trencaclosques, ara la inscripció ja ha acabat. Quina resposta hi ha hagut als casals d'estiu, a les activitats d'estiu? Si ha superat la que preveia l'Ajuntament, si ha estat major, menor, com ha anat?
Doncs la veritat és que ha anat molt bé. Jo realment, bueno, era una mica, estàvem a l'expectativa de com aniria, perquè clar, una situació, el que dèiem, diferent, s'han hagut de reduir ràtios, tampoc sabíem si aquesta reducció de ràtios hi hauria prou o no per acollir la demanda, perquè també és veritat que molts pares i mares, doncs, el que tenen por de portar els seus fills a un casal i molts se'ls queden a casa, però realment no hi ha hagut una demanda excessiva, diguem-ne. Per tant, pot ser que hi hagi hagut alguna família que s'hagi quedat fora la primera setmana o la segona, però no amb un nombre molt elevat. I això vol dir que els casals, o sigui, funcionaran i aniran bé, entenc.
És a dir, hi ha hagut una demanda una mica, no sé si dir, inferior a la que esperava l'Ajuntament?
No, la veritat és que hi ha hagut una demanda en la línia
del que esperàveu.
Ni molt més ni molt menys, diguem-ne. O sigui que jo crec que ha anat bastant just i bastant bé, perquè ja et dic, sobretot és perquè tampoc sabíem en aquestes condicions, ja no de ràtio, sinó en la situació en la que ens trobem, quina seria la resposta de les famílies. No? Evidentment que com a Ajuntament de Sitges teníem clar que havíem d'ofertar casals i havíem d'estar al costat de les entitats, de les associacions i dels centres, recolzant-los i inclús col·laborant amb ells, perquè enteníem també que després de 3 mesos els nens tancats a casa, o 2 mesos, val? 2 mesos i pico, perquè ja han pogut sortir a partir de la fase 0 o fase 1, doncs necessitaven, doncs, esvergir-se i poder socialitzar-se i poder estar amb més nens i nenes. No? Mm-hmm.
Torno al principi amb una mica de vida política. El comitè estarà operatiu fins quan, més o menys, si és que hi ha una certa previsió?
El comitè estarà operatiu fins al dia 21.
És quan acaba... És a dir, aquest diumenge finalitza la tasca del comitè, o per dir-ho així d'alguna manera, del comitè...
En stand-by, sí. Per si hagués de tornar a reactivar més endavant, que esperem que no, que seria una bona notícia. I també dir que els últims dies, doncs, bueno, també la feina del comitè ja ha estat una mica més light, diguem-ne, per dir-ho així, perquè la feina que hem fet ja l'hem fet. O sigui, la feina que havíem de fer ja l'hem fet, ja s'ha començat a reintegrar tothom al seu lloc de treball... Tothom sap perfectament què és el que ha de fer i el que no. Les regidories han començat a treballar independentment com treballàvem abans de l'estat d'alarma. Per tant, estem ja ara una mica com assessors. Si hi ha algun dubte, el tractem i ajudem, però evidentment ja aquí ja comencen a treballar ja els caps d'àrea, els directors d'àrea, els caps d'àrea, ja tothom sap el que ha de fer.
Heu defensat d'una forma molt vehement el comitè, davant d'algunes precisions de l'oposició que no sé si en algun moment us havien fins i tot tensat, i a partir d'aquí també li preguntem a David Martínez com valora el paper de l'oposició en la gestió d'aquesta crisi.
Bé, sí que és veritat que hi ha hagut per part de l'oposició algun moment, concretament algun grup també, doncs que ha posat en dubte el paper del comitè, i això només ha fet que refermar i donar-nos més forces per tirar endavant. El govern ha estat a darrere del comitè empentant-nos i ajudant-nos també, i jo crec que això ha estat molt important. I el paper de l'oposició, doncs jo penso que en general, en línies generals, jo crec que bé. Sí que és veritat que hi ha hagut moments que potser, doncs, penso que igual haguéssim hagut de tenir més, bueno, diguem-ne, no sé com dir-t'ho, però més recolzament i no potser tant posar entre cometes, pals a la roda en segons quins moments, perquè la feina que estàvem fent era molt important. Cada dia estàvem prenent decisions difícils i complexes no comportaments, sinó certes actituds. El que feia era ralentir tot aquest procés de treball, fer-nos perdre, entre cometes, temps, i bé, i al final jo crec que... Però bé, en línies generals, bé, exceptuant aquests moments de puntuals.
Surt un ajuntament més unit o no, després d'aquesta crisi? Un ajuntament, dic, eh? No un govern. Del govern ja en parlarem d'aquí un moment, però surt un ajuntament més unit?
Jo penso que surt un ajuntament igual. Pràcticament igual de com vam entrar en aquesta crisi. Sí que és veritat que hi ha hagut algun grup, i ho reconec, que ha estat més proactiu i que ens ajuda molt, i en aquest cas, pel que fa a aquest grup o algun grup, doncs sí que hi ha hagut una relació més, diguem-ne, més propera, i que ha fet que ens apropéssim més, i que ara doncs, hi hagi una relació més fluida i més bona.
Per exemple?
Ja m'estàs apretant. Però
home,
bueno, sí que és veritat que...
Esclar, no. Més que res, perquè no ens passem la conversa amb alguns, els altres, no sé.
Mira, jo puc dir que un dels grups que va... Tots van voler col·laborar, però sí que és veritat que un grup que és el Partit Socialista des d'un primer moment doncs, va entendre doncs, que no era moment de fer política en segons quins, sinó que era moment de posar-se al costat del govern i recolzar-lo en totes les decisions que es prenguessin en aquell moment en pro de Sitges i per tema de la Covid. Val? I això és d'agrair. Després també, doncs, els altres grups també, en certa manera, d'una manera o altra, doncs, també van mostrar la seva predisposició a col·laborar, ajudar, i realment també han tingut converses amb ells.
De qui esteu més decebut, o us hagués agradat que hagués fet una aportació?
Això no t'ho diré. Jo crec que qui ha actuat correctament ho sap, ho sabrà, i qui ho ha pogut fer millor, també. O sigui, aquí no... M'ho guardo per mi.
Mm-hmm. Bé, se suposa que aquest acord que ha de permetre l'entrada dels tres regidors del PSC s'ha de materialitzar en algun moment o altre.
Doncs sí, espero que sí.
Està costant això, eh? Sí.
Bueno, diuen que tot lo bueno, pues, no? Tot, al final, com es diu això?
Pensi que hi ha aforismes per tot, eh? Perquè per algú sí, potser això de lo bueno, lo malo, també no, és...
Ara parlant seriosament, jo espero que es tanqui ben aviat. Necessitem un govern estable, un govern ampli per poder dur a terme tots els temes tan importants que tenim durant aquesta legislatura per tirar endavant. I evidentment que amb un govern fort això és molt més fàcil. Jo vull dir que els 8 regidors que conformem el govern som un bloc molt unit, som un gran equip i estem, bueno, jo segueixo pensant com si ets un independent, estem molt cada vegada més refermats en la decisió que es va prendre quan es va signar el pacte i quan es va constituir aquest govern. Però cert és que portem un any en el qual doncs, hi ha hagut molts temes que ens han costat molt de tirar endavant, d'altres que no els hem pogut tirar endavant, que aquí també doncs, bueno, podríem parlar-ne del per què. I llavors entenem que un govern...
Podem parlar-ne del per què, si ens ho voleu dir, eh?
Bueno, no. Jo només vull...
Que venim de la resposta de la pregunta anterior.
Sí, jo només vull dir que des del primer moment hem tingut molts problemes per tirar-los endavant, perquè doncs, bé, doncs hem tingut una oposició, no tota, evidentment, però sí que moltes vegades doncs, semblava que no es volguessin tirar temes endavant no, perquè a vegades doncs, hi ha temes que són importants pel benefici de les sitgetanes i sitgetans i que no s'entenen, com ara mateix, doncs, bueno, hi ha grups que sistemàticament doncs, voten no a tot el que sigui o que faci referència al pressupost, quan són grups que potser haurien de, o grup, que potser hauria de pensar que estan representant a gent de Sitges i que el no por el no, doncs jo crec que és una estratègia equivocada.
Deixeu-me que us ho posi, perquè si no ens costarà això. Aquest no pel no ve de Junts per Sitges?
No, aquest no pel no ve per dos grups que no estan a la taula de seguiment de pressupost.
Mm-hmm. Per Ciutadans i Nou Horitzó, vaja.
I sobretot per un d'ells, no? Perquè els Ciutadans al final doncs, ells doncs, bueno, van votant en funció del que ells creuen o no, però jo crec que n'hi ha un altre, no? És que ho dic perquè l'altre dia vaig estar escoltant l'entrevista que se li va fer al regidor Rubí,
sí.
I bé, la veritat és que moltes de les coses que deia, doncs, bueno, em vaig quedar bastant astorat, no? Perquè el tema de la taula de seguiment del pressupost no és un òrgan reglat, és una voluntat del govern, i que ja es va dir el mes d'octubre, quan es van començar a negociar els pressupostos, que qui tingués, qui estés o donés, votés a favor del pressupost o s'abstingués, doncs formaria part d'aquesta taula de govern, ai, de pressupost. No s'entén que algú que voti en contra del pressupost doncs estigui una taula en un pressupost que no, que ha votat en contra, que no se'l creu. Dic, i a més, també l'altre dia doncs, va dir una sèrie de coses doncs, bueno, que jo penso que l'ha de fer reflexionar, perquè el vot en contra del pressupost ve derivat d'una resposta negativa a una entrada al govern. I jo crec, com va dir el company Samerón en un dia, en una reunió que estàvem tots, doncs crec que és així. I al final, cadascú ha de ser responsable de lo seu i les coses s'han de dir pel seu nom. I a mi em sap greu doncs, que segons quines declaracions, perquè bueno, es diguin, però bueno, al final jo penso que cadascú escull el seu camí, les seves decisions, cadascú és lliure de fer el que vulgui, evidentment jo no, com a David Martínez de Sitges Grup Independent o com a govern no diré, evidentment, és que no puc dir a cap regidor o a cap grup què és el que ha de fer o no, però sí que puc dir doncs, que em dol sentir certes declaracions, ja està.
Què faríeu amb l'autòdrom?
Bueno, jo, Sitges Grup Independent ja va mostrar al ple la seva voluntat de revisar el projecte. I no estem en contra de que no s'hi faci res, però sí que estem a favor de que el que es faci doncs, sigui, diguem-ne, curós amb el medi ambient, que sigui sostenible, que compleixi totes les normatives habides i per haver en quant a seguretat natural, diguem-ne, i ja està. Que si no es poden complir aquestes normatives, o si no es poden, doncs, evidentment, estem perquè no es faci. Però el que volem és que si s'arriba a fer alguna cosa allà, pues que sigui algú que sigui curós amb el medi ambient, sostenible, que no malmeti ni la Riera de Ribes, que sigui també, bueno, que tampoc molesti, diguem-ne, perquè al final és un terreny que és de Sant Pere de Ribes, però no deixa d'afectar el municipi de Sitges en quant a mobilitat, tenim campell just darrere d'aquell espai, per tant, doncs, bueno, no estem en contra de que s'hi faci res, però sí que si s'ha de fer alguna cosa, que sigui com totes les de la llei i dins de la legalitat.
I una darrera, en un minut, la draga. Vinga. Per darrer cop?
Sí, la draga per darrer cop. I a més, ja ho ha manifestat tant l'alcaldessa com el regidor Guillem Escolar, públicament. Per tant, sí, la draga per darrer cop. Ara, això sí.
A veure si ens haurem d'agafar l'aforisme també de mai, no diguis mai.
No, el que sí que és veritat és que s'haurà de treballar durant aquest any doncs, per intentar buscar solucions per poder garantir que l'any vinent doncs, es pugui fer aportació de sorra, que no sigui mitjançant la draga. I, evidentment, el que sí que és veritat és que el que s'ha de treballar és per una recuperació natural de les platges. I el Guillem, en aquest cas, el regidor Escolar, està treballant mà en mà amb el Ministeri per tal que es pugui fer alguna actuació definitiva al litoral i així doncs, ja poder dir que ja tenim aquesta regeneració natural. No?
10 i 18 minuts. La propera roda de portaveus, també en David Martínez, esperem que hi ha en aquest estudi, de moment el regidor, el portaveu de...
Jo també espero estar aquí davant.
Sí, perquè al final arriba un moment que sembla que parlem sords, els diàlegs costen a vegades. David Martínez, gràcies, fins a propera.
Molt bé, gràcies a tu.
Gràcies, adéu-siau. Adéu-siau.